Ja tenim aquí preparada a la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer. Bon dia, Alejandra.
Bon dia.
Ahir des del Consell es va anunciar que es demanarà una subvenció d'1.017.500 euros de l'impost de turisme sostenible balear, altrament coneguda com l'ecotaxa, per destinar-los a finalitzar el centre d'esports nàutics i la reubicació de l'escola municipal de Vela. Això és així, no?
Bé, bàsicament per finançar el centre d'esports nàutics. Si recordeu, ja ho vàrem demanar l'any passat, el finançament, amb un import inferior, perquè no estava encara acabat, i ara ja ho tenim acabat, i hem pensat tornar a demanar-ho. Un, perquè és un projecte molt important per Formentera, perquè unifica els residents amb els turistes amb una part tan important com és la part marítima, perquè també està molt relacionat amb el projecte per el que vàrem rebre finançament l'any passat, que és el de l'estany d'Espeix, i sobretot perquè donarà recolzament a tota una part esportiva i també a una part de desestacionalització molt important, creant producte nàutic nou per principis i finals de temporada, també per l'hivern.
Val, quines actuacions específiques preveieu amb aquests diners per al centre d'esport nàutic? Perquè el centre, teòricament, des de fora està acabat, no?
El centre està acabat i, evidentment, els sous es varen pagar del Consell, però els recuperarem de l'impost turístic.
O sigui que aquesta subvenció, l'objectiu és intentar sufragar les despeses que el Consell ha avançat per aquest centre.
Sí, efectivament, i a més pues, alliberar sous per altres accions.
Molt bé. Parlaves de l'estany d'Espeix. Com ajudarà la protecció de l'estany d'Espeix mediambientalment al centre d'esports nàutics?
Bé, el centre d'esports nàutics, com sabeu, incorpora també l'escola municipal de Vela, que ens ajuda moltíssim a traslladar tant a turistes com a residents la necessitat que tenim de protegir el nostre entorn, de protegir la nostra mar i, a més, de donar coneixement, no?, de tota aquesta part marítima de l'illa. Està molt relacionat, com deia abans, amb el projecte de reordenació i regulació del fondeig a l'estany d'Espeix, i aquestes dues coses conjuntament pues, ens permetran millorar i protegir una zona que és Parc Natural, Xarxa Natura 2000 i molt important com és l'estany d'Espeix i que es porta treballant i demanant històricament.
Sí, de fet, hi ha cert nerviosisme o, diríem, moltes ganes des de la ciutadania perquè d'una vegada per totes l'estany d'Espeix quedi regulat. Això us heu de posar d'acord amb el govern balear, no?
Bé, amb el govern balear ja vàrem aconseguir signar aquest conveni que ens permet la regulació. Ara estan passant els mesos d'estiu, hi ha hagut unes eleccions per enmig, però ara quan acabi l'estiu començarem, i sobretot des de l'àrea de medi ambient, es començarà a tenir les reunions amb els usuaris i amb els veïns de l'illa per acabar de perfilar de quina manera es farà aquesta regulació i limitació del fondeig dins de l'estany.
Molt bé. Però tot i així hi va haver actuacions, si em sembla recordar, de retirada de morts il·legals durant l'última primavera i fa dos anys, no?
No va ser dins de l'estany, va ser en altres zones i va estar a costes en aquest cas que va
Perfecte.
Fer aquesta retirada.
Molt bé, gràcies per la puntualització. Escolta, i pel que fa a la desestacionalització, com ajudarà els centres d'esport nàutic?
Bé, qualsevol creació de productes, és a dir, activitats i experiències que poden viure els nostres visitants, sobretot en els mesos on pots tenir un dia on no faci tant de sol, doncs són molt benvingudes i positives, no? Tant si venen de l'empresa privada com si venen de l'empresa pública, en aquest cas del Consell, amb aquesta escola de vela i d'esports nàutics, on, a més, pues, l'empresariat tindrà l'oportunitat de tenir un lloc on informar als visitants i als residents pues, de tota totes les activitats relacionades amb la mà que es poden fer a Formentera al llarg de tot l'any.
O sigui que la idea és que sumar doncs, iniciatives per potenciar el turisme fora de la temporada, com són la Formentera Fotogràfica, el Festival de Jazz, el 2.0, per posar cap de setmana gastronòmics, també proposareu, o també la idea és doncs, que es puguin oferir doncs, cursos de diferents disciplines nàutiques doncs, els mesos de maig, octubre, que encara, doncs, en fi, es pot utilitzar l'aigua, s'hi pot banyar, no? Aquesta és la idea.
Sí, bé, cursos, excursions, mm-hmm. N'hi ha moltes empreses que s'han posat molt les piles aquests últims dos anys mm-hmm. i que estan fent una enfeinada oferint nou producte turístic i que crec que nosaltres, des de promoció, pues, l'hem de donar a conèixer també aquest producte de l'empresariat privat.
Molt bé. Escolta una cosa. Presidenta de la Unió va denunciar el retard en l'obertura d'aquest centre amb una nota de premsa la setmana passada. Segons ells, amb l'incompliment de dues dates previstes, ara fa un any i després aquest maig. Això és així, ho explicaven a la nota de premsa. El Consell va respondre passant la pilota una miqueta a Costes, no? Perquè estaven pendent que Costes atorgui la concessió administrativa per a l'ús de la instal·lació i que des del Consell es lamenta el retard d'aquesta tramitació que depèn de l'òrgan estatal, encara que es confia que es faci el més aviat possible, tal com de fet se li ha comunicat des de Costes, no? Aquesta és la informació que teniu, que posaran doncs, a diligència en aquesta resolució. Però llavors el Consell tenia una primera data prevista per ara fa un any perquè pensava que Costes actuaria amb més diligència?
Bé, efectivament es varen començar els tràmits d'una manera. Va haver un canvi de direcció a Costes, al govern balear en concret, i ens varen dir que s'havia de tramitar d'una altra manera. Varen aportar la documentació i em consta que el nou conseller de Medi Ambient ha fet també diferents gestions i s'ha reunit amb la nova directora de Costes i que en breu tindrem aquesta concessió administrativa per poder obrir el centre d'esports nàutics. Però, efectivament, es va començar tal i com ens va dir Costas amb un tràmit i amb el canvi de direcció Costas va considerar que s'havia de fer d'una altra manera, varen fer els canvis pertinents i s'està actuant amb molta diligència, això sí que em consta i que en breu podrem obrir també.
Molt bé. D'altra banda, enteneu que hi hagi gent que cregui que els sous de l'impost de turisme sostenible no s'hagin dedicat a una actuació com aquesta, malgrat que tu has explicat aquests angles, aquestes vessants medioambientals del centre d'esports nàutic, que la gent pugui pensar doncs, que, en fi, que li cabi de costar conjugar ecotaxa o impost de turisme sostenible i centre d'esports nàutic?
Bé, jo ho puc entendre, però sobretot perquè aquest impost fa molts d'anys va començar amb aquest nom d'ecotaxa i era una taxa molt dirigida a temes exclusivament mediambientals. Aquesta vegada el govern balear, quan ho ha aprovat i la llei de l'impost de turisme sostenible, parla de sostenibilitat. La sostenibilitat té tres vessants molt clares. Una que és la mediambiental, una altra que és la social i una altra que és la...
L'econòmica.
Mediambiental, sí, l'econòmica, evidentment. I aquestes tres vessants són les que es veuen a més afectades per l'arribada del turisme, és a dir, de lo que es tracta amb aquest impost de turisme sostenible és d'aconseguir crear l'equilibri necessari perquè perduri el nostre entorn, la nostra societat i també la nostra economia, que en aquest cas, en el de Formentera, és una economia turística. Crec que també s'ha de dir que com es tracta d'una subvenció, moltes vegades el que es fa des del Consell és presentar allò que sigui més fàcil de justificar davant del govern i que ens permeti disposar d'uns sous que després s'alliberen dins del Consell i es poden fer altres coses, com dedicar-la a temes de compostatge, de residus, etc. És a dir, que finalment el que es demana no significa que no es facin temes mediambientals, sinó que després, amb els sous alliberats al Consell, es poden fer aquestes actuacions mediambientals que efectivament s'estan fent a Formentera.
queda clar, o sigui, hi ha aquest aspecte, diríem, didàctic, no?, de que doncs, són uns diners que entraran a les arques, no?, del Consell, i que poden tenir una repercussió en altres aspectes sí, més clarament mediambientals. Aquesta subvenció que heu demanat, €1.017.500, és la totalitat de la quantia que us pertoca per a l'exercici d'enguany o no?
No, la totalitat són més o menys entre 1.800.000 i 2 milions d'euros. Hem demanat 1.017.000, però s'ha de tenir en compte que la territorialització que es fa de l'impost turístic no és només perquè Formentera presenti projectes, sinó que el govern balear també pot presentar projectes que s'executen damunt l'illa de Formentera.
I ho fa utilitzant aquest remanent d'uns 800.000 euros, pel que comentes.
Bueno, a vegades es pot inclús superar aquesta xifra i després en els següents anys pues, s'equilibra.
Val. Per tant, la gent va de saber que amb l'impost de turisme sostenible no es dedicarà exclusivament als centres esports nàutics, sinó que hi haurà altres actuacions derivades d'aquesta taxa, no?
Sí, sí. Val. Encara no els coneixem, però segurament la setmana que ve pues, ja tindrem més dades de tots els projectes que han presentat les conselleries del govern balear.
Molt bé, aprofitem que la tenim aquí per a tocar alguns altres aspectes de l'actualitat. La setmana passada va haver-hi molt de rebombori en fi, dins la ciutadania de Formentera arrel doncs, de l'anunci de que en fi, el Centre d'Inspeccions Tècniques de Vehicles de Formentera tancava per mor doncs, de dues baixes per qüestions de salut i, de fet, encara és tancat, encara està tancat. Va venir aquí el conseller d'Inspeccions, Antonio Sanz, i ens va explicar doncs, que el Consell està fent tot el possible, que lamentava, doncs, en fi, els perjudicis no?, per als ciutadans doncs, que s'han vist afectats no?, en un moment tan crític com és l'agost a Formentera. Doncs, hi ha ciutadans doncs, que fa molt, ja van demanar fa un mes no?, de poder passar doncs, aquesta ITV i de cop i volta s'han vist doncs, que en fi, comptaven amb poder tenir el vehicle doncs, per treballar i no poden. Com teniu aquesta qüestió? Idea doncs, que s'havia fet una oferta especial al SOIP, que, en fi, que estàveu pendents doncs, de poder contractar algú. Tenim alguna novetat?
Bé, fins ara aquesta oferta al SOIP està feta. Em consta que s'ha presentat una o dues persones. Des de Recursos Humans s'està treballant amb tota la rapidesa que es pot per solventar aquesta problemàtica, que entenem que, a més, com bé indicaves, al mes d'agost doncs és una problemàtica molt important. Era poc previsible trobar-se amb dues baixes de colp i tampoc es pot tenir doncs, el doble de personal a tot el Consell per si de cas algú es dona de baixa. Com va indicar el conseller, que també va estar aquí, s'està treballant per aquesta part i s'està treballant també en diferents opcions contactant altres ITVs properes a veure si aconseguim fer alguna jornada a la tarda. Amb comissions de serveis amb altres ITVs per solventar pues, els casos més urgents. Esperem tenir notícies en breu per poder retornar a la normalitat dins de la ITV, que a més era un servei que funcionava molt bé en comparació amb altres llocs i que no tenia molt de retard. Esperem que en breu puguem tornar a aquesta normalitat.
Molt bé. També la setmana passada es va saber doncs, que l'avinguda de Castelló-Guasca, Sant Ferran, ha tingut un sobrecost important de més de 700.000 euros. També aquí el líder de l'oposició va denunciar que entre aquestes obres i el tanatori hi ha hagut sobrecostos que giren al voltant del milió d'euros. Com s'expliquen aquests excessos?
Són dos casos diferents. Jo és que la paraula sobrecost crec que és una paraula errònia en aquest cas, en els dos casos. En el primer cas, el del centre de dia, es tractava d'uns 200 i pico mil euros, si no en recordo malament, i era tota la part de l'entrada, les voreres i demés, que en un principi nosaltres ho havíem sol·licitat complicitat amb el que és el conveni de carreteres.
Del tanatori estem parlant.
Sí, del tanatori. Sí. De la zona del centre de dia, que també sí, incorporava que tota l'entrada del centre de dia. I ho havíem demanat en el que és el conveni de carreteres pues, per poder obtindre aquest finançament del govern estatal. No va ser possible i després es va fer un petit projecte més per finançar-ho des del Consell. En el cas de Sant Ferran es va iniciar tota la licitació amb una part del projecte que tenia un finançament i finalment es va poder fer el tràmit més ràpid de la cessió dels terrenys necessaris per fer una fase més, es va fer i aquest és el finançament de 700.000 euros més. És a dir, no és que hi hagi hagut un sobrecost de les obres realitzades, sinó que s'han realitzat unes obres més per un cost de 700.000 euros, és a dir, no és un sobrecost de lo que hi havia inicialment previst, sinó que s'han fet més obres de les inicialment previstes.
Val, amb aquest accés a la part final de l'avinguda, no?
Exacte, per arribar fins a la rotonda de la Ferreria.
Molt bé. En fi, toquem altres temes delicats. Hi ha certa preocupació pel que fa a la comunitat educativa de Sant Ferran, pares i, en aquest cas, cos docent, perquè veuen que, en fi, una vegada més aquestes obres es van postergant, no? O sigui, s'han donat moltes dates d'inici d'aquestes obres, cap s'ha complert, totes han vençut i en fi, ens costa des de Ràdio Illa que sobretot doncs, és a la Pima de Sant Ferran, hi ha preocupació i cert doncs, desalentament, no? per aquesta qüestió. En fi, això pertany més al Consell d'Educació del Govern Balear, però quina posició adopta el Consell davant d'aquest retard continuat en l'inici de les obres?
Bueno, des del Consell de Formentera s'ha treballat conjuntament amb el govern perquè es puguin començar les obres quan abans. És més, la llicència estava otorgada des d'octubre de l'any passat. Uh-huh. S'han fet totes les tramitacions necessàries per part del govern. També és cert que ens trobam al mes d'agost i es va fer pues, el pensament de què significava començar unes obres al mes d'agost enmig de Sant Ferran en època turística. S'ha de dir que el govern o l'empresa que ha guanyat la...
Recordem que estan licitades les
sí,
obres.
Sí, exacte, estan licitades. L'empresa que té la licitació té, si no recordo malament, 18 mesos per acabar. És a dir, que es va plantejar també que si no es començava en ple agost amb les feines grosses que fan remo, no implicava un retard en el començament de l'any escolar quan estigués acabat. Està subjecte a 18 mesos i s'ha d'acabar.
Sí, està subjecte a alguna penalització, sí, en cas, alguna compensació, en cas que no acabin.
Està subjecte a penalitzacions.
O sigui que encara que comencin més tard, el termini previst s'acomplirà. En un principi.
El termini previst s'ha de complir i el termini bàsicament són 18 mesos des del moment que comencen.
Des del moment que
comencen. Val? Però aquests 18 mesos, si comencen avui o comencen en setembre, realment no canvia res per el començament del cicle escolar. El que sí em consta és que per part del Consell s'han fet i s'estan acabant totes les feines de retirada de vehicles abandonats i tota aquesta part de neteja del
parking,
terreny,
sí.
Exacte, de tota aquella zona que ara mateix s'utilitza en part com a pàrquing, i per part de l'empresa vàrem tenir diferents reunions pues, per facilitar tota aquesta feina inicial de tancament del terreny per poder començar les feines. Segurament començaran la primera setmana de setembre. Jo no vull dir dades tampoc perquè, com bé has indicat, és un tema del govern balear. Crec que tots el que volem és que es comenci quan abans i, sobretot, que s'acabi també quan abans. Hem de dir que penjat en aquesta escola també hi ha una escoleta, que és molt important pel Consell de Formentera, per continuar pues, donant aquesta oportunitat de conciliació familiar per les famílies amb nens petits, i que, bé, per lo que ens sembla en altres, s'està treballant perquè es pugui començar el mes de setembre i s'acabi en el termini previst per iniciar l'escolarització.
Val, en fi, arribarà just si comença el setembre per a l'escolarització de dos anys després, arribarà justet, creuem els dits. No, jo t'ho preguntava perquè als pares se'ls hi va dir unes dates, els hi va assegurar unes dates, entre elles doncs, el propi estiu, i en fi, el govern balear hauria previst doncs, que hi havia unes obres en un moment de màxima afluència turística, potser no les més indicades, però potser se'ls hauria d'haver avisat els pares. Ja, per acabar, presidenta, com està veient aquesta temporada turística? Tenim dades, no?, sobretot en relació a l'ocupació hotelera, que ens expliquen una part de la realitat de Formentera. Tots sabem les peculiaritats pel que fa a l'allotjament turístic d'aquesta illa. Va venir aquí, precisament, el president de la patronal hotelera, en Vicent Tur, i ens va dir que aquestes baixades del 3-3,5% són absolutament significants, que hi ha una estabilització que era prevista i que, en fi, és anecdòtica aquesta baixada i que ells, en fi, tenen previst un molt bon setembre, les dades que contemplen, i que creuen doncs, que la temporada estarà bé. També tenim dades doncs, sobretot el que són els ferris de Eivissa i Formentera, que també han baixat una miqueta el transport, també molt lleugerament. Creus que s'està complint una miqueta aquesta voluntat ferma d'aquest Consell de desestacionalitzar una mica, en fi, el que és el model turístic de Formentera?
Bueno, jo crec que tota la societat i també a través del baròmetre turístic que fem cada any ens ha dit que en temporada alta hi ha saturació, hi ha massa gent. Els visitants ens deien que aquesta no era la Formentera que s'esperaven trobar amb aquesta quantitat de vehicles i de persones en els mesos
juliol i agost.
Des del Consell i conjuntament amb l'empresariat, els últims anys s'ha fet molta feina per desestacionalitzar. Aquest any jo diria que és un any atípic, però que també si ens fixem en l'última dècada d'ocupació sempre hi ha anys on hi ha fluctuacions. També és cert que en els últims 6-7 anys hem anat pujant d'una manera vertiginosa, diria jo, i evidentment no es pot continuar així. Vull dir, crec que s'hauria de diferenciar entre una temporada dolenta, que diu molta gent, i una temporada que no és com la temporada anterior, però que jo considero que és una molt bona temporada, i que sobretot, el baròmetre turístic ens ha indicat moltíssimes coses en els últims anys. S'han recuperat altres mercats que tenen preus molt més assequibles, i haurem de treballar més encara conjuntament administració, la societat de Formentera i també els empresaris de Formentera en crear noves experiències, en ser més diferents encara i sobretot en ajustar la qualitat i el preu. També s'ha de dir que la baixada d'ocupació no és exclusiva de Formentera, que Eivissa sí que és cert que s'està mantenint molt bé, però també és cert que han fet una baixada important de preus amb els seus turoperadors, però Mallorca i la major part de destinacions espanyoles han baixat l'ocupació. Però jo torno a dir que aquesta baixada crec que és més una estabilització al que toca que no una notícia de que anirà baixant contínuament els pròxims anys.
Ja per acabar, primer any de regulació d'entrada de vehicles, iniciativa pionera, tot l'Estat ens mira Formentera en aquesta iniciativa. El límit màxim que contemplava el Consell, segons ens va explicar el conseller de Mobilitat, en Rafa González, són uns 22.000 vehicles al mes d'agost diaris. La gent, la gent és una manera de parlar-ho, doncs, pels inputs que tenim és que la gent que encara creu que hi ha massa volum de vehicle, que ja segueix havent-hi saturació i que potser aquesta dada de vehicles, aquesta xifra, encara és massa elevada. Entenem que és un any de prova, és un any doncs, d'introducció d'aquest sistema. Suposo que per l'any vinent, teniu noves idees o, en fi, en relació a l'entrada de vehicle, potser disminuir el nombre, no ho sé.
Bueno, aquest any el que es va fer és establir el nombre de vehicles similar a l'entrada de vehicles de l'any passat.
Que no augmentés, sí.
Que no augmentés, estava augmentant aproximadament entre un 10 i un 13% de manera anual. Evidentment, això o aquesta regulació d'entrada de vehicles va conjuntament amb el desenvolupament del Pla Director de Mobilitat, que s'està treballant i aquest hivern es donaran també les primeres passes en millora de transport públic i altres mètodes de transport que ens ajudin a reduir aquest nombre. També és el primer any on tindrem totes les dades exactament de quants de vehicles hem tingut damunt l'illa, sobretot en els dos mesos de més trànsit, i conjuntament, pues, com s'ha fet amb el Consell d'Entitats, amb els diferents sectors empresarials implicats, pues, treballarem per garantir aquest equilibri i que no hi hagi saturació, i això implica anar progressivament baixant aquest nombre de vehicles, sobretot el nombre de vehicles a motor, però sempre creant altres alternatives de mobilitat perquè, bé, per no perjudicar ni els residents ni tampoc els visitants.
Perfecte, moltíssimes gràcies, presidenta, i moltíssimes gràcies per no escatimar, no evitar cap d'aquestes qüestions delicades, a pesar, malgrat que, en fi, que no haguem respectat aquests famosos 100 dies de marge de beneplàcit que es dona, doncs, en aquest cas, a un nou president o una nova presidenta.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Fins ara.